Notícies Vespre. Karen Madrid.
La mascareta ja hauria d'haver desaparegut dels centres sanitaris i geriàtrics. Així ho defensa el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, just quan el govern ha fet marxa enrere en l'eliminació de l'obligatorietat. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Cervantes insisteix que la Covid ja no suposa una situació d'alerta sanitària.
El coronavirus com a emergència que ens preocupa molt s'ha acabat. Com a malaltia que voldríem oblidar, que no hi fos, que no haguéssim de demanar mai les proves i que no haguéssim de posar mai tractaments, malauradament no, però això seran pacients concrets que haurem d'identificar i de tractar, però no serà una situació epidemiològica greu.
Des de les farmàcies també desitjarien la desaparició de la norma perquè asseguren cada cop és més insostenible mantenir-la en el dia a dia.
Les denúncies per violència de gènere tornen a pujar en l'últim trimestre i marquen un nou rècord.
Segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, aquest és el quart trimestre consecutiu amb el nombre de denúncies més elevat des del 2013. Dels casos que arriben a denunciar-se, prop d'un 16% acaben en sentència.
I en esports, el Sabadell jugarà al grup 1, al grup del Nord, la temporada que ve.
Es veurà les cares amb la resta d'equips catalans de Galícia, Castella i Lleó, País Basc, Navarra, La Rioja, l'Aragó i dos dels quatre madrilenys, Fuenlabrada i Rayo Majadahonda.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem problemes a la P7. Hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Les temperatures es mantenen. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Tornem a tenir els dos elements que s'han anat repetint les últimes tardes. La xafogor, la calor a gran part de Catalunya, però també les tempestes que a hores d'ara cauen a l'Alt Pirineu. Avui estan descarregant amb molta més força al voltant del Ripollès, però d'aquí a poca estona anirà sent més cap a ponent del Pirineu, on descarregarà més força. Per tant, compta cap als dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també el Berguedà, perquè aquestes tempestes acabaran sent més fortes. Alguna n'arribarà fins a la Garrotxa, fins a Osona, al Lluçanès, al nord del Bages, o també fins i tot alguna gota allà de les muntanyes del prelitoral, també al voltant de la comarca de l'Anoia. Quan més cap a la costa, un temps més asserenat i un ambient molt xafogós. El dimecres començarà amb alguns núvols i alguna gotellada a l'àrea de Barcelona, també al sud de Girona, i demà a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, que acabaran sent fortes fins i tot també al nord de la Catalunya central. Demà, de moment, la temperatura continuarà ben elevada. Us seguirem a la xarxa.
L'ús de la mascareta continuarà sent obligatori de moment en hospitals, farmàcies i geriàtrics. El govern espanyol tenia previst eliminar amb el consens de totes les comunitats l'obligatorietat de dur-la en aquests espais. Finalment, però, alguns entrebancs administratius no ho han permès. La mesura s'havia plantejat en un moment en què la incidència de casos és molt baixa. De fet, a l'Hospital de Sabadell, en aquests moments, només hi ha 7 pacients ingressats amb el virus.
Així és, i en només un dels casos, la Covid-19 ha estat el motiu de base que ha propiciat l'ingrés. En cap dels casos, però, el virus ha provocat quadres greus i la unitat de cures intensives al Taulí es manté lliure de coronavirus. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sabadellenc, Manel Cervantes, ho ha explicat avui en una entrevista al Cafè, on ha assenyalat que l'emergència que va suposar en el seu moment la Covid ja no és una realitat.
La realitat jo crec que és que estem en un bon moment de la pandèmia, amb una constatació que és que el virus no ha marxat i que, per tant, la gent vulnerable, la gent que l'agafi pel que sigui, doncs haurà de seguir vigilant. No és un tema de que s'hagi acabat la malaltia. El que s'ha acabat és la situació d'emergència, no només a casa nostra, sinó en general a tot el món.
Per tot plegat, avala la decisió del Ministeri de Sanitat de retirar les mascaretes en centres sanitaris, residències de gent gran i farmàcies com més aviat millor, tot i que recorda que les persones vulnerables l'haurien de continuar fent servir en contextos on hi hagi possibilitat de contagi. Una opinió que comparteix la coordinadora del Col·legi de Farmacèutics Vallès Occidental Est, la sabadellenca Meritxell Blanxart, ha reconegut al mateix programa que cada cop més han d'insistir als clients que es posin la mascareta per entrar a la farmàcia.
Costa. Llavors hem d'anar avisant que és establiment sanitari, que se l'han de posar, Llavors, cada farmàcia també ho fa a la mesura que pugui, eh? Cadascú... També a vegades enfrontar-se amb la gent no és fàcil, eh? Hi ha gent, doncs, que, bueno, que és molt, molt radical, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i és difícil, però en general la gent té consciència que se l'ha de posar.
Blanchard sosté que, tot i que els contagis estan controlats, el virus continua circulant, però afegeix que la població s'ha relaxat molt i no n'és conscient.
I no deixem l'àmbit sanitari perquè l'Hospital de Sabadell aposta per la formació i l'acompanyament dels voluntaris per fer sostenible la seva tasca amb els malalts ingressats. A part d'oferir una preparació prèvia a l'inici de la tasca, la coordinació del voluntariat també els acompanya en els seus processos emocionals. I és que de voluntari a l'hospital remou moltes emocions, com apunta la coordinadora del programa de voluntariat del Taulí Auxigil en declaracions al matí.
És normal que d'entrada la por hi sigui, per tant, la dificultat prèvia, no? Juntament a pues, el que vols dir, aquesta compassió, que sempre dic, aquesta compassió, aquest voler compartir el patiment s'ha de transformar en empatia. Uh-huh. És a dir, hem de sentir, hem de transmetre comprensió, hem d'estar amb les persones i hem de comentar amb elles. I aquest compartir a vegades ens porta també a connectar amb la pròpia vulnerabilitat. És a dir, que a vegades també acompanyar en situacions de patiment, de dolor, de malaltia, de moment fràgil de la vida, vol dir també que has de sostenir un dolor i una manera de fer que també requereix un treball previ.
Però quina és l'experiència dels voluntaris? Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que agraeixen la formació, admeten que les pors els segueixen acompanyant, sobretot al principi. Javi Fernández, de 44 anys, en fa 8, que és voluntari a l'Albada.
Claro, llegas allí, ves sus pies, es lo primero que ves, y a partir de aquí pues, te presentas y a ver cómo funciona, no sabes qué va a pasar. No, al principio aprendes sobre todo a que hay muchas expresiones que duelen a las personas que están visitándote, que se han visitado. ¿Sí? Claro, porque imagínate, yo era voluntario los viernes, y claro, le dices, buen fin de semana. Y te dice, para ti, buen fin de semana, claro, porque yo estoy aquí. No, o le preguntas a alguien, ¿qué habría verte un familiar? O tienes un hijo, o hablas de tus hijos, por ejemplo. Cada persona puede sufrir también. Y esto no es sencillo de gestionar, ¿no?, al principio.
Alguns voluntaris, com la Maria Antònia Vidal, tenen experiència prèvia amb el col·lectiu que tenen. Vidal és mestra jubilada i sempre ha tingut bona mà amb els infants, però hi ha qüestions que tem que se li escapin.
Jo com a mestra, la veritat és que sempre m'imagino els nens, l'edat que tenen, i una mica això, tinc la sensació que tinc clar quin tipus de joguina els hi haig d'oferir, no? Perquè això ja tinc el coneixement. Les pors, per mi la gran por és dir alguna cosa que no sigui l'adequada. I amb això, doncs, és el que sempre... De vegades penses, ai, no saps si has sigut prou assertiu, no?, amb aquest comentari que has fet.
Els voluntaris del Taulí coincideixen en apuntar que la seva tasca els aporta una dosi d'humilitat, ja que acaben sent conscients de la duresa de les vides alienes.
El volum de denúncies per violència de gènere acumulades durant el primer trimestre de l'any supera els màxims assolits fins ara. En concret, es tracta del quart trimestre consecutiu amb el nombre de denúncies més elevades des del 2013. Així ho exposa l'informe sobre violència de gènere que ha publicat l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
A l'estudi s'han analitzat els casos de violència de gènere on apareixen agressions físiques o psicològiques a la parella o exparella. Segons les dades, el volum de denúncies ha augmentat un 15% respecte a l'any passat, malgrat que se n'han registrat 25 menys que el trimestre anterior. Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori, ha explicat a què es poden deure aquestes dades.
La primera podria ser que sí que hi ha hagut una major sensibilització d'aquest tema, hi ha més dones que vulguin o que poden i volen anar a denunciar, però també que s'hagin millorat aquests circuits a l'hora de denunciar, fins i tot la millora de recursos per poder tenir més facilitat a l'hora de posar la denúncia. Però també hem de tenir en compte que també pot haver-hi un augment real dels casos.
Un dels problemes existents un cop es decideix denunciar són les ordres de protecció. De les 125 ordres iniciades entre el mes de gener i el març, se n'han denegat 64, el que suposa un 51%. Menchen ha destacat que, malauradament, es tracta d'una dinàmica força habitual tant al Vallès Occidental com a nivell estatal.
Es repeteix tant a la comarca el fet de que hi hagin més ordres de denegació denegades que adoptades. Es repeteix a la comarca, es repeteix a la província de Barcelona, però també al conjunt de Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes. La comunitat de Madrid i la de Catalunya són les úniques que tenen més ordres de protecció denegades que adoptades.
A l'altra cara de la moneda trobem les sentències condemnatòries i és que l'informe exposa que cada vegada hi ha més. Al Vallès Occidental gairebé un 16% dels procediments judicials acaben en sentència.
La cooperativa feminista sabadellenca Magranes ha editat una guia per prevenir la grassofòbia en l'àmbit educatiu. El document, que compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, vol donar resposta a una realitat cada cop més freqüent a les escoles i instituts. El 42% de menors d'entre 12 i 16 anys reben burles dels seus companys i el 76% tenen a veure amb l'aspecte físic.
Som massa. Guia sobre grassofòbia en l'àmbit educatiu es fixa un repte ambiciós davant d'aquesta realitat, oferint nous referents als joves per fer visible la diversitat dels cossos. Ho explica una de les autores de la guia, la psicòloga i educadora social, Anna Jeremies.
Cal una sobrerepresentació dels cossos diversos, amb tota la seva presència, exposició i tot el que calgui, perquè no hi ha, manquen miralls. Després el mirall on et reflexes és la mirada que tu, diguem-ne, que et posiciones internament i que això fa que construeixis uns pensaments distorsionats o reals entorn a allòs, no? Que les teves sensacions corporals, la dismòrfia corporal, els trastorns de conducta alimentària venen quan els miralls són deformats i ens diuen que l'exterior és lo vàlid i que la teva presència en si no té validesa i es mereix ser discriminada i vulnerada i qüestionada i transformada de manera constant.
La guia ha estat redactada amb la col·laboració de la referent en l'activisme antigrassofòbic Magdalena Piñeiro i compta amb el suport d'activistes, educadores, psicòlogues, nutricionistes i mestres. Ja es pot descarregar al web de Magranes i també es troba en format físic en centres educatius de recursos i biblioteques.
No deixem les escoles perquè el col·lectiu Pere Quart denuncia que la literatura catalana ha estat apartada de les aules arran del nou decret del Departament d'Educació. Consideren que es tracta d'un pas més cap a la invisibilització de la matèria al currículum educatiu de secundària.
Els seus membres apunten que el nou decret és massa genèric i no concreta quins autors, períodes o moviments literaris catalans s'han de donar a conèixer a l'alumnat. Antoni Sarc és membre del col·lectiu i n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Quan el professorat es troba necessitat d'unes indicacions clares, directes, concises, per tal de poder aplicar de manera concreta els ensenyaments literaris, es troba un document que es basa en observacions molt generals, es basa en una sèrie d'afirmacions que no concreten de quina manera aquests ensenyaments literaris poden aplicar-se a l'aula i, per tant, ens trobem amb l'enèsima residualització de la literatura com ja hem anat trobant-nos en ocasions anteriors.
Des del seu punt de vista, aquesta situació genera incertesa, sobretot de cara a assolir les competències necessàries perquè els alumnes de segon de batxillerat afrontin la selectivitat.
Trobem que en el nivell de la postobligatòria, és a dir, el batxillerat, calen unes indicacions molt més concretes perquè els alumnes han de preparar-se per la selectivitat. I en aquest sentit ens trobem que si cada professor o cada institut tira per una banda diferent, no hi ha manera concreta de poder preparar aquestes proves.
El col·lectiu també defensa que la literatura és útil per entendre que venim d'una tradició, per conèixer altres realitats, per fomentar l'esperit crític i tenir eines per interpretar el present.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La biblioteca Vapor Badia al centre està tancada completament des d'ahir per problemes amb el sistema de climatització de l'equipament. L'Ajuntament de Sabadell està a l'espera que arribi una peça a finals d'aquesta setmana per poder reparar l'aire condicionat de l'edifici i reobrir-lo de nou. De moment no se n'ha concretat la data.
Els problemes van començar la setmana passada per una avaria a l'aire condicionat de la primera planta de la biblioteca que va obligar a tancar parcialment aquesta part de l'edifici. Des d'aquest dilluns, però, el tancament és total. Per això, des del consistori sabadellenc es recomana als usuaris fer servir altres biblioteques municipals o bé acudir a la biblioteca del campus de la UAB a Covadonga, que es troba situada a només 400 metres de la de Vapor Badia. Al marge de la reparació que s'està fent, l'Ajuntament treballa en un projecte més ampli per renovar tota la instal·lació i impermeabilitzar una part de la biblioteca amb l'objectiu d'evitar problemes similars en el futur.
L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont acull aquesta setmana el 20è Congrés Europeu de Paleontologia de Vertebrats. Es tracta d'una de les trobades més importants del sector, segons ha explicat el director de la institució, David Alba, al Cafè de la Ràdio.
Es tracta d'un dels congressos més importants del món de paleontologia de vertebrats. Dona visibilitat tant al que és l'Institut Català de Paleontologia com, òbviament, a Sabadell. Per tant, penso que és un win-win per totes les parts implicades.
Què faran aquests dies els congressistes?
Doncs fins l'1 de juliol, els més de 200 paleontòlegs reunits a Sabadell participaran en sortides als jaciments més importants del país.
Després hi ha tota una sèrie de tallers que es faran avui, de taula rodona. Hi ha una, per exemple, que és de dones en paleontologia, que doncs, és important per promoure el rol de les dones investigadores en paleontologia i discutir doncs, temes de gènere. N'hi ha d'altres, doncs, per exemple, sobre fotografia i altres temes relacionats.
També gaudiran de tallers pràctics i podran assistir a més de 200 comunicacions científiques amb ponents de ressò internacional.
Estic segur que ha sigut l'edició que hi ha hagut més gent que s'ha registrat al Congrés. Tenim unes 230 comunicacions i d'aquestes n'hi ha 58 que tenen com a autor algun investigador de l'Institut Català de Paleontologia. És normal perquè, òbviament, doncs, el fer-ho aquí és més fàcil poder presentar comunicacions, però d'alguna manera demostra la força i l'empenta que té la paleontologia de vertebrats al nostre país.
El Congrés abraça moltes especialitats, algunes de sorprenents, com la fotografia o el disseny gràfic aplicats a la paleontologia de vertebrats.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El sabadellenc Josep Suárez, actual president de Tendis, serà jutjat el pròxim 17 de novembre per les despeses de l'1 d'octubre. Entre els anys 2011 i 2016, Suárez va treballar com a delegat de la Generalitat a Gran Bretanya, moment en què va organitzar sopars amb altres delegats i la premsa i altres esdeveniments pels quals ara serà jutjat.
En declaracions a Ràdio Sabadell, Suárez ha mostrat el seu rebuig a ser jutjat per uns fets que diu entraven dins de les seves funcions com a delegat del govern.
Jo també va... primera cosa que vaig fer a arribar a Londres va ser que em vaig trobar que m'havien rebaixat el pressupost a la meitat. Vull dir que imagina't si gastàvem. I no ens enganyem. Nosaltres a la delegació teníem un servidor, tenia un col·laborador, una altra noia secretària i una becària. Imagina tu la gran estructura que teníem. Però bueno, en definitiva, van considerar que tots els actes que fèiem durant aquests anys, diguem-ne, eren pues, per en definitiva, potenciar el reconeixement, diguem-ne, internacional de l'objectiu nostre, que era la independència.
Suárez afirma que l'entrada fa 2 anys de Jaume Giró com a conseller d'Economia va suposar una gran rebaixa d'aquesta possible multa.
Per part de la Generalitat, que en teoria era la que ens hauria d'encausar, perquè eren despeses de la Generalitat, i que mai, òbviament, ha estat el cas. Però llavors, amb això hem de dir que gràcies al conseller Giró es va aconseguir fer una redistribució dels 4 milions i mig en funció de la ubicació de cadascú de les dependències, perquè, per exemple, si a mi m'imputaven, que era en aquest moment 120.000 euros, aquests 120.000 euros m'imputaven a mi, amb el secretari, amb el vicepresident i el president. Per tant, sumant tot això, doncs imagina tu com arribàvem. Ja dic que arribàvem a uns 12 milions.
Suárez, doncs, està citat el pròxim 17 de novembre, moment en què també declararan els expresidents Mas i Puigdemont, entre altres.
Avui també és notícia.
La Policia Municipal de Terrassa ofereix formació sobre la violència sexual en l'oci nocturn.
La jornada que es farà aquest dimecres, impartida per la Unitat d'Atenció a la Víctima, va dirigida a cambrers, encarregats i controladors de locals d'oci nocturn. L'objectiu és donar-los eines per actuar davant les possibles situacions de violència sexual.
El Consell Comarcal lliura aquest dimecres els premis del concurs Piula per unes relacions igualitàries i lliures de violències masclistes.
En aquesta desena edició del certamen s'hi han presentat 29 propostes, 20 de les quals en la categoria de visual plàstic. L'entrega de premis es farà 4:45 de la tarda a l'exterior de la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
I la multinacional farmacèutica suïssa Roche ha invertit 51 milions d'euros en la renovació del campus Barcelona Sant Cugat del Vallès.
Es tracta d'un espai de més de 30.000 metres quadrats que reuneix més de 1.300 treballadors d'una trentena de nacionalitats. La remodelació ha inclòs la construcció d'un nou edifici, el soterrament i ampliació de l'aparcament i l'adaptació de l'antic edifici al nou model de treball col·laboratiu. La inversió s'ha anunciat coincidint amb el 90è aniversari de l'arribada de la companyia a l'estat espanyol.
En cultura, la comèdia Les bones intencions prendrà el protagonisme aquesta nit al Fresh Festival. L'obra, protagonitzada per Míriam Iscle i Joan Negrier, explica l'esbojarrada història de dos socis d'una empresa de creació d'esdeveniments que, en el moment en què passa l'obra, estan a punt de celebrar una festa catalana.
Una festa que, com no podia ser d'una altra manera, es veurà trencada per la revelació de diversos secrets. Iscle i Negrier pugen dalt de l'escenari del Fresh per fer riure el públic. Precisament, els espectadors sabadellencs tindran un paper essencial en aquesta obra, ho explica la actriu Míriam Iscle.
són els treballadors de la nostra empresa, però això no vol dir que ni hagin de pujar a l'escenari, ni hagin de patir de res, que no patim. No, no, es tracta de venir, estar lúdics, estar oberts, a ganes de riure i de passar-s'ho bé, ja està.
L'obra de Marc Artigau va néixer en ple confinament, quan els dos actors, amics de tota la vida i veïns, van aprofitar la situació per crear aquesta obra.
Teníem ganes de riure nosaltres, de fer riure la gent, de fer una cosa molt fresca, molt divertida, molt tendra, o sigui, com recuperar una mica l'essència del clown que portem a dins, no? I així va néixer, no?, la gestació. Llavors, quan ens vam començar a poder trobar, doncs ja ens vam començar a trobar, vam embarcar el Marc Artigau i el Joan Maria Segura també com a director en aquesta bogeria. I la veritat és que va ser un treball molt divertit, molt de grup, molt de creació grupal.
La funció d'avui a 9:45 de la nit marcarà el punt final definitiu de les bones intencions després d'un any de gira per Catalunya.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els contractes de lloguer que es renovin a partir de l'1 de juliol podran apujar el preu sense límit. Tot plegat després que el govern espanyol hagi eliminat el topall de paquet anticrisi. Per contra, es mantenen altres mesures, com la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. El govern espanyol també ha aprovat el dret a l'oblit oncològic. Se'n podran beneficiar aquelles persones que hagin vençut un càncer 5 anys després de superació de la malaltia i sense recaiguda posterior. Així, aquest decret, aquest dret, permetrà que aquestes persones no es vegin perjudicades per la contractació de qualsevol producte, sigui financer o de qualsevol altra naturalesa. Catalunya ha registrat un increment del 88,9% dels acomiadats en un expedient de regulació d'ocupació fins al maig. Més de 2.900 treballadors han perdut el seu lloc de feina a través d'ERO's, enfront dels 1.539 del mateix període del 2022. El sector serveis concentra la majoria d'expedients d'extinció, seguit de la indústria. I absolen un independentista que va deixar sec d'un ull un exlegionari. Els fets van tenir lloc durant la diada de 2020 a Vilanova i la Geltrú. L'Audiència de Barcelona admet que l'independentista va actuar en legítima defensa després que l'exlegionari l'agredís per l'esquena perquè duia una estelada al coll. En canvi, el tribunal ha dictat 2 anys de presó per a l'exlegionari per agredir i amenaçar prèviament l'home per la seva ideologia.
Esports.
Aquest migdia s'ha conegut de manera oficial la divisió dels equips de cara a la temporada que ve a Primera Federació. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
I sembla que al final s'ha optat per la divisió nord-sud.
Així és, finalment, i tot i que Lluís Rubiales havia mostrat el seu rebuig a aquesta divisió, s'ha optat per dividir els grups entre nord i sud. El centre d'esport Sabadell ha quedat enquadrat al grup 1, el del nord, on s'enfrontarà la resta d'equips catalans de Galícia, Castella i Lleó, País Basc, Navarra, La Rioja, l'Aragó i 2 dels 4 madrilenys, Fuenlabrada i Rayo Majadahonda. El director general del centre d'esports, Bruno Batlle, valora el grup.
Si em preguntes per la nostra, o almenys per la meva part, quan miràs els equips que havien quedat, doncs sí que aquesta que et dic, que era més semblant a l'actual, amb bascos, la costa de València, aragonesos, balears, doncs a nivell logístic ens anava millor, però insisteixo, tal com ha sortit, podia haver sortit pitjor, i crec que és un grup molt atractiu i que ens ho podem passar molt bé.
Des de la federació asseguren que d'aquesta manera s'equilibra la quantitat de filials que hi ha a un grup i un altre, i també quedarien repartits equitativament els 4 conjunts que acaben de baixar de segona divisió. Bruno Batlle creu que el grup és un atractiu per l'afició.
Jo crec que imposant-nos la paraula, i de tota manera, si ens hagués tocat més al sur, haguéssim tingut doncs, Màlaga, Còrdoba, Recre, altres equips que també imposaven igual, crec que al revés, crec que és un atractiu per la competició, ha de ser un atractiu per nosaltres, un atractiu pels nostres socis d'anar a veure equips històrics com són aquests, que també arrosseguen molta afició, amb la qual crec que és una sort jugar contra aquests equips.
De moment es desconeix encara el calendari, però s'espera que els pròxims dies es faci oficial. El que sí que s'ha comunicat fa uns minuts és que la primera federació arrencarà el cap de setmana del 26 i 27 d'agost i acabarà la Lliga regular el 25 i 26 de maig.
I el centre d'esports continuarà lluint la marca de Cerva Internacional a la seva samarreta. Fa una estona s'ha fet l'acte de presentació oficial de l'acord de renovació del principal sponsor del club en els mateixos laboratoris.
Fins al 2025, l'empresa sabadellenca en projecció internacional patrocinarà l'entitat, tal com ho ha fet durant els últims dos anys. El president del Sabadell, Pau Morella Giné, ha mostrat la seva satisfacció per haver allargat el vincle entre les parts.
Estem molt agraïts i que per feina i per esforç i per ambició no quedarà. Tenim objectius comuns, que és el de portar el nom de Cerva arrel d'Espanya i del món, i així ho farem amb orgull i amb molta ambició. El fet que Cerva sigui una empresa que, evidentment, no només és de Sabadell, però que té moltes arrels de Sabadell, realment va molt en la línia del que volem. Volem que sigui un projecte no només ambiciós, sinó també un projecte no només local, però sí regional i amb aspiracions absolutament mundials.
Les xifres de l'acord no han transcendit, però es mantindrà en la mateixa línia que fins ara. De nou, el logotip de Cerva estarà incrustat a l'altura del pit de les samarretes, tot i que s'espera que enguany hi figurin altres punts a les equipacions. Recordem que la presentació de les indumentàries per la temporada 23-24 tindrà lloc la setmana que ve.
Encara en futbol, fa uns dies es va baixar el taló a la temporada de la We League, una competició destinada a persones amb diversitat funcional. Ho va fer, a més, amb grans resultats en el Closing Day celebrat a Gavà per als dos equips sabadellencs que participen d'aquesta experiència.
El Taina, el projecte inclusiu del Sabadell Nord de la mà de Tendis, es va proclamar campió de primera divisió, derrotant per 5-1 el Torre Baró. Paco López fa d'enllaç entre el club i la fundació.
Nosaltres, més que res, el que volien era, diguem, des del primer moment, ja amb Tendis i tot el que és el Taina i el grup, el que volen és que la gent que és de l'equip pues, que disfruti, que facin amistat i tal. El que passa que al final tot això, si a més l'equip va bé, doncs es multiplica. Vull dir, tots els efectes positius per a aquests nanos i que fins i tot n'hi ha una noia que necessiten de molta autoestima, doncs això també li fa gràcia.
Per sota, el sis inclusiu es va quedar amb la mel als llavis perdent la final de segona contra l'Intercor Cornellà per 2-4. Sergio Pellicer, coordinador de la secció, explica quines demandes han fet ja al centre d'esports de cara al curs vinent.
Hem après i tenim ja l'experiència per continuar l'any que ve. L'any que ve ja tenim la voluntat del club perquè lluitarem temporada rere temporada per tenir més espai i ja el club ja s'ha garantit ja pràcticament que tindrem dos dies d'entreno. Ja serà el més proper i pròxim al futbol base, que és al final el que busquem.
A Can Torelló també hi van prendre part un segon equip del Sabadell Inclusiu que va quedar en sisena posició a la Lliga de Tercera.
Canvis a la direcció del Motor Club Sabadell. El fins ara president Jaume Marcó dimiteix i Eduard Forés agafa les regnes de l'entitat.
Fa una setmana Jaume Marcó va comunicar al Motor Club que després de 7 anys al capdavant era el moment de plegar com a president. Marcó explica el perquè de la decisió i explica que, tot i plegar com a president, seguirà formant part de la junta directiva de l'entitat.
Portava 7 anys ja i arriba un moment que un ja està cansat i es queda sense forces per continuar com a president i decideix plegar, res més que això. Vull dir que no, senzillament que em veia que no tibava el que tibava al principi del mandat i vaig decidir pues, presentar la dimissió. De forma es presento la dimissió, però em quedo a la Junta, vull dir que no és un abandonament del Motor Club.
De moment, el fins ara vicepresident del Motor Club, Eduard Forés, és qui assumeix la presidència de l'entitat.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 27 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.